Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
I tu sense micròfon al reservat, com vols que et sentim?
Hola, què tal? Bon dia. Benvinguts al Barça Reservat.
Efectivament. Què tal? Benvinguts. Passeu al Barça Reservat, episodi 18 d'aquesta tercera temporada, aquí amb, ja l'heu sentit, al final, Bernat Soler, i amb el Xavi Campos. Com esteu?
Molt bé.
Doncs un reservat més que farem amb batalla del Camp Nou. Ja, pràcticament, crec que la batalla del Camp Nou s'està menjant el reservat, però hi ha més batalla al Camp Nou dins del reservat, però és normal, ens anirem apropant a les eleccions i cada vegada ja hi haurà més batalla. Però també tenim coses a dir fora de la batalla del Camp Nou, perquè, de fet, avui us parlaré d'un acord que ha tancat el Barça de patrocini, important i inèdit fins ara pel club. Això, vaja, jo crec que això... Bé, quan us ho expliqui m'ho confirmareu, però, vaja, no existia fins ara i no havia tingut res semblant. Somnis i projectes, sí, però el que us explicarem jo crec que no ho ha tingut mai el Barça. Altres clubs de futbol ho estan tenint ara. Ara us ho explicarem, però és un reservat que fem després de l'últim partit al Camp Nou amb aquell diluvi universal que va haver-hi, amb calamar-se, amb tot... Ens vam mullar bastant, sí, els jugadors i la gent també, obvi, però sobretot la llotja era la notícia, perquè, clar, era molt... Fins ara la llotja al Camp Nou i de la majoria dels estadis són llotges cobertes, i allò, doncs, aquella imatge de Joan Laporta aguantant sota la pluja, això es veurà si segueix plovent. Vaja, no, Bernat, no hi ha solució per aquí, això, perquè de moment, fins que no tinguin la coberta definitiva, no hi, vaja, no hi ha previsió de posar cap marquesina ni de fer cap construcció per cobrir la llotja. Això no se soluciona.
El director, l'executiu director responsable de l'Espai Barça, Joan Centelles, amb els seus càlculs meteorològics, va dir que tenien comprovat que al Camp Nou hi plovia una mitjana de dos partits per temporada.
Dos i mig, crec.
Sí, és a dir, no vol dir que plogui dos dies a Barcelona, perquè això, evidentment, és absurd, però que caure pluja en dia de partit, això passava dos cops i mig per temporada, n'hi anem gastat una.
O sigui, aquest potser sí. Val per dos, eh?
Sí. El que passa és que la freqüència de pluja a Barcelona l'últim any i mig s'ha incrementat notablement.
Sí, sí, sí. I, per tant, el Barça va assumir aquest risc, la pressa per obrir el Camp Nou, per tot el que hem explicat tantes vegades, especialment des de l'àmbit econòmic i de cara als inversors, doncs fa que hagis de passar per tràngols com els de l'altre dia, que hem de dir que fa riure i que vam fer vídeos molt divertits o molt cridaners i la gent t'ho pregunta, però què vols que et digui? Jo crec que no és de camp d'equip de primer nivell europeu.
És de camp en obres, et diu el Barça. Que sí, s'ha de recordar que és un camp que està en obres. Bé, doncs la solució que hi ha per la llotja és impermeables i paraigües i la gent potser a partir d'ara doncs, haurà de portar l'entrepà, la bufanda i també... Un paraigües, no? O què? Com ho fem? Com anem al Camp Nou? Un paraigües?
Jo tinc un paraigües, a més, personalitzat. És a dir, vaig anar a un bazar i volia un paraigües plegable per portar d'aquests petitons, per poder portar la motxilla quan vagi al Camp Nou, per si plovia, i l'únic que hi havia era paraigües amb l'escut del Barça.
Gràcies,
i vaig dir, home, ideal.
Ja te lo vam veure al vídeo.
I vaig amb el paraigües amb l'escut del Barça.
Plegable, no?
Molt plegable, així petitó, sí.
Sí, perquè si no... Bé, sent periodista i anant a treballar a l'estadi, potser sí que te l'haurien deixat passar... Però no sé si vau veure molts paraigües desplegats l'altre dia, el dia de la pluja contra l'Oviedo.
No, la veritat és que no. També hi havia poca previsió de pluja, perquè al principi feia un sol, que deies, oh, quina tarda que ens espera, sí. Més bona de futbol, però no en vam veure gaires, no.
Saps què passa? I ens ha arribat més d'un comentari d'oients de la ràdio, que també són socis del Camp Nou i van ser a l'estadi diumenge contra l'Oviedo, que a algun li van requisar el paraigua a l'entrada.
El paraigua?
Sí, sí. Van requisar el paraigua a l'entrada perquè, i és veritat, i en la normativa per accedir al Camp Nou hi apareix, no es poden entrar paraigües dels grans. Ah. I encara menys si tenen punta metàl·lica, perquè es considera que és un objecte que pot generar problemes de seguretat.
Home, et dic una cosa, si no et deixen entrar les ampolles amb tap, entenc que aquests paraigües, si et fan així, aquests paraigües poden
sí,
fer mal,
per la gent que hi vagi al Camp Nou, ens hem posat en contacte amb el club i els han passat la normativa, que no utilitzi, que no agafi de casa els paraigües més grans. Els paraigües plegables, si no tenen punta d'acer, si no són punxeguts al final...
Que normalment no ho són.
Que normalment no ho són, en teoria te'ls deixen passar. Tot i que, segons el testimoni d'alguns socis, es va requisar com a mínim un paraigua plegable el dia del partit de l'Oviedo. Això pot ser, això pot ser que hi hagués un excés de zel de la persona responsable de seguretat en aquella porta concreta. La normativa diu que els paraigües plegables els pots introduir al Camp Nou els dies de partit. Els paraigües grans i amb punta d'acer,
no.
Prohibits.
Home, és bastant arma, eh?
I es pot convertir en una llança directament.
No, no, clar, clar, és perillós. El no donis més idees, que ja tenim prou mafers al Camp
Llançament,
Nou.
Llançament de javelina.
No, va, però, doncs paraigües plegables, petitons, sí, aquells sí. Que pots portar...
O xubasquero, no? El xubasquero, a sí. Més, t'estalvia la molèstia al de darrere, perquè és veritat que en aquest tipus d'esdeveniments, a partits de futbol, a concerts, si obres el paraigua... El de darrere...
Bé, això a la llotja va passar perquè l'últim partit, el del Diluvi Universal, hi havia pocs paraigües a la llotja, però quan els van obrir, clar, el de darrere no hi veu. Sí, sí. No hi veu. Llavors, clar, la llotja jo crec que optaran més per repartir impermeables que paraigües.
Però... Entenc que, evidentment, la situació econòmica és la que és, però aquest paraigua que tinc jo...
Sí, que, a veure, té, què vol fer negociar?
Té llicència oficial del Barça.
Sí, segur,
Sí, 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 sí.
Però oficial de veritat, eh? No.
Jo crec que sí. El pròxim dia el portaré aquí, el reservat.
No, mira, tu veus.
A mi em va costar 9 euros, 9,99,
doncs no,
em sembla.
Doncs no és oficial.
No?
Sí,
no,
home, pot ser-ho.
És broma,
no,
però, és broma,
no,
és broma.
Potser
home.
Podrien comprar uns quants
i
donar-los allà, donar-los a l'entrada, no, els socis?
Regalat?
Bueno.
Home, possible, però tu quants socis van anar al camp...
No, però 9,99 és el preu de vent del públic, preu de cost potser...
Saps, 45.000 socis.
No, jo vam fer samarretes d'aquelles de la marca blanca sí, i al
marca,
final s'ha quedat en un magatzem.
La marca blanca, és veritat, tenim tantes coses pendents aquí al reservat.
Tenim la samarreta de marca blanca i no voldria fer-me pesat, però estem a finals de gener i jo encara no he pogut comprar la litografia del cartell.
Les obsessions del Barça reservat.
La marca pròpia i la litografia del Barcelona. A veure, per favor, si us plau, ens podeu fer arribar un exemplar de cada cosa i ja estarem tranquils. Bé, doncs els paraigües, que, sisplau, plegables. Si no em punxa al Camp Nou, no poden entrar i ja sabeu. I això, si plou, ens mullem tots. Per tant, doncs rep impermeables. El que us deia, el Barça, i això és important, ha tancat un acord comercial nou, inèdit. Fins ara no el tenia, no l'havia tancat i no existia aquest acord de patrocini del Barça. I pel qual ingressarà bastants diners, milions, evidentment, però bastants diners. I, de fet, ja uns quants milions de l'acord ja els ha ingressat per avançat. Es tracta d'un acord que ha tancat el Barça per construir un complex residencial de luxe marca Barça a Dubai. És a dir, hi haurà una miniciutat a Dubai amb edificis, amb xalets, amb diferents tipus d'apartaments, amb zones comunitàries, amb piscines, amb jardins, tot això amb marca Barça, amb els escuts, visible, que es veurà que és Ciutat Barça, tot això a Dubai, i que és un contracte pel qual el Barça ha tancat per uns quants anys, perquè tu cedeixes, el club el que fa és cedir la marca durant uns quants anys, cada any ingressarà uns milions d'euros, però de pagar i senyal ja ha ingressat el Barça una part d'aquesta quantitat. El que passa que aquest acord no pot ser oficial ni definitiu perquè s'ha de ratificar per l'Assemblea de Compromissaris.
Això és que hi ha força diners al darrere.
Clar, perquè aquest tipus d'acord que superen per estatuts, de fet, està una quantitat elevada de milions d'ingressos pel Barça, o que és un acord d'uns milions important, s'ha de fer una assemblea extraordinària, que de fet és el que estava previst, que ara, al febrer-març, es fes una assemblea extraordinària per aprovar certs acords de patrocini entre ells.
S'ha d'aprovar en una assemblea. Si és extraordinària o ordinària, ja va en funció del timing.
El que passa que, clar, com que l'assemblea és a l'octubre, doncs estava previst fer-ne una d'extraordinària ara per aprovar aquest acord, entre d'altres de patrocini. També recordem que ACNUR ha de canviar, per tant s'ha de també aprovar el nou patrocinador.
És a dir, que tu pots a Dubai podràs comprar-te un xalet o un apartament marca Barça.
Sí. A l'urbanització
Barça.
Barça.
Això hi ha gent que, clar, perd, diríem, l'Oremus per poder-ho tenir. Perquè li donen un estatus, a banda que, evidentment, serà un complex ja més de luxe del que és normalment d'aquests complexos.
Això,
complex,
això li serveix als promotors per vendre amb un atractiu afegit el bé immoble.
És una,
no?
És una tendència que no és exclusiva del Barça. És a dir, ara, per exemple, marques de luxe, de cotxes, de moda i cosmètica, estan patrocinant o arribant a acords per patrocinar edificis, per exemple, no? Jo sé que ara en un país d'aquests també de l'Orient Pròxim hi ha hagut una torre, un gratacels Bugatti, que és una marca de cotxes així de luxe.
Hi ha el Chrysler de Nova York, no?
Sí, aquest ja és més antic. I no sé si hi havia alguna altra cosa de Chanel o alguna marca d'aquestes.
Bé, no, i sí. Per exemple, el Chelsea també tindrà un complex residencial, una miniciutat Chelsea a Dubai, també. Una cosa molt similar al Barça, i hi ha altres clubs de la Premier que estan arribant a aquests acords. El City tenia també una proposta, però més pels Emirats Àrabs, de fer alguna cosa similar. Jo no sé si dins d'aquest miniciutat Barça doncs, també hi haurà altres qüestions.
Això serà a Dubai, eh?
Això es fa a Dubai.
A Dubai.
L'acord està tancat amb una empresa que està fent això i construint aquesta miniciutat a Dubai.
No sé, Dubai últimament apareix molt sempre relacionada amb el Barça.
Sí,
i el Barça,
sí.
El Barça no s'implica en el negoci immobiliari, sinó que simplement el que fa és oferir la seva marca.
Sí, cedeix la seva marca X anys, 10, 15, 20, no sé, la veritat és que ara no sé el detall de l'acord, però sí, cedeixes la marca durant aquests anys i tu no tens ni l'explotació ni la gestió de tot aquest complex residencial. Però a l'última junta, per exemple, que es va parlar i s'havia d'aprovar doncs, que se celebressin aquestes assemblees extraordinàries o assemblea, vaja, per aprovar aquests acords, es va decidir que millor ho deixaríem per més endavant perquè ara, com que s'havien de convocar eleccions, també semblaria que abans de les eleccions no vulguis forçar a aprovar certs acords de manera ràpida. Però vaja, és un acord que, com dèiem, ja fins i tot ja han avançat diners. Per tant, evidentment es podria trencar perquè si l'assemblea no ho aprovés, doncs no es faria. Però tu llavors aquests diners els hauries, suposo, de tornar.
Com ha canviat, no, la relació de Laporta i la seva directiva amb tots aquests països? Jo recordo anys enrere, quan es jugaven partits de costellada i es tapaven amb un esparadrap el nom de Qatar de la samarreta del Barça.
Ai, Bernat.
Però, evidentment, tothom evoluciona.
I on són els diners?
Els diners són allà. Sí, sí.
Aquí no els tenim.
Els diners són allà, fora d'esparadrap.
Treus esparadrap i que vinguin els diners.
Com diu, no sé qui, això de ser el rei, el campió del món de la coherència, està sobrevalorat. Sí, sí, sí.
Bé, ja anirem a explicar més detalls d'aquest. A mi, home, em sembla curiós també saber dins, jo suposo que als interiors hi haurà més detalls del Barça, o no sé, si hi haurà restaurant Barça aquí mateix.
Obriràs la porta i sonarà l'himne, no?
L'escut al pit.
Sí.
Sortirà l'Aleix Santa Cana dient coses, a la megafonia, al fil interior dels edificis.
Molt bé.
Doncs aquest acord important que ha tancat el Barça per retenir un complex residencial de luxe a la ciutat de Dubai, una mini ciutat Barça a Dubai, i que veurem, doncs anirem coneixent més detalls. Abans d'entrar a la batalla del Camp Nou, perquè entrarem a la batalla del Camp Nou, ja m'ha explicat fa dies, i al tot costa, que Flick, l'última, diríem, empipada, l'ha tingut pel cas Dro, ja n'hem parlat, que la sortida, el va decebre, no volia que marxés Dro, però hi ha altres coses que Flick, que em posa... No acaben d'agradar, no s'emprenya tant, però, ostres, no acaben de fer el pes.
No s'ho pren tant de manera personal com en el cas de la situació d'en Dro, però Flick és una persona, la gent que el tracta, el coneix i treballa a prop d'ell, que és una persona amb caràcter molt, molt ferm i que no acostuma a callar-se les coses que no li agraden. I un dels fets que no li han agradat últimament té a veure amb alguns jugadors del Barça.
Ai.
I els hi ha dit. Sabeu que aquesta temporada, i diria que també l'anterior, alguns jugadors han organitzat partidets amb amics, amb familiars, amb coneguts, a les tardes, amb camps a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
Sí.
Per exemple, Lamine Yamal va penjar unes imatges mentre ell estava lesionat, els seus amics, jugant un partit, el carricotxe aquell del golf, i es veia com els seus amics doncs, gaudien d'una tarda de futbol a la ciutat esportiva. Lamine Yamal no ha estat l'únic. Hi ha els casos de Rafinha, i el cas d'Alejandro Valde, amb familiars, amics i coneguts. Sí. Que després aquests partidets es fan públics perquè algú, penja, no sé si de manera descuidada, penja alguna foto o algun vídeo a les xarxes.
Normalment això
socials.
Ve per als TikToks dels amics, que fan TikToks. Nosaltres no mirem tant TikTok. I això, arriba algú, penja Instagram o Twitter i ja ho veus.
Doncs això ha passat en més d'una ocasió aquesta temporada. Ens consten els casos de Lamin, d'Alejandro Valde i de Rafinha, i això ha passat sense avisar prèviament a Hansi Flick, que li agrada saber-ho tot.
Però clar, això no té res a veure. Això ho fan a la tarda, quan ja...
Ho fan a la tarda, sí,
quan els entrenaments són al matí...
A Hansi Flick no li ha agradat que hi hagi aquest punt de distensió, el futbolista ha de descansar a la tarda, i a més, pel que sembla, li sembla poc seriós que, primer, s'utilitzi les instal·lacions del club
per fer petxanguetes.
Per l'oci, sí, per fer petxanguetes, per l'oci dels futbolistes, i després que això es faci sense comunicar-li, perquè a Flick li agrada saber-ho tot. La veritat és que Flick té aquesta marca de...
voler controlar-ho tot.
Sí, quan passa alguna cosa, com algun horari d'avió que no se li ha comentat i s'ha executat sense previ avís, a Flick li molesta i ho fa saber.
Però si només cal veure el quan a les rodes de premsa se li han dit que se li farien 12 preguntes, sí, sí, i se'n fan 13, eh?
Fa mitja en broma, però ho deixa anar.
Però ho deixa anar, i m'havies dit 12.
Sí, sí, sí.
Amb això és molt alemany, eh?
Molt.
Sí, vaja, és Hansi Flick. I aquest... És que jo no sé si dir malestar, perquè sembla que generis polèmica, però bé... Aquesta incomoditat de Hansi Flick per veure que alguns jugadors seus han anat a les tardes a passar la tarda amb els amics a jugar a futbol a la ciutat esportiva, els hi ha fet saber, els hi ha fet arribar. Els hi ha dit a la cara als jugadors. Sí,
però
sí,
dic una cosa, però si els jugadors no van a la ciutat esportiva, van a un altre lloc, no ho sabrà i ho faran igual.
També jo ja sé que amb això discretem, però jo el que no... Evidentment, utilitzar les instal·lacions per aquestes coses... Bé, cadascú pensa el que vulgui. Jo crec que futbolistes professionals que han de tenir un règim de preparació, d'entrenaments... juguin partits fora de l'horari, diríem, que toca.
No em sembla malament, però és un punt de vista molt personal. Sí. A mi em sembla que l'oci dels jugadors de futbol, sí, el futbol, em sembla, té un punt sa, però és veritat...
És arriscat.
És
arriscat. Sí. I, en fi, no. Si ja s'entrenen per estar en forma, no sé, i juguen els partits que juguen, jugar-ne de més a més...
Aquests partidets els juguen a dos per hora... Però vaja, sempre hi ha un risc, sí. També vas pel carrer i pot caure un test al cap, no? Diuen, no. És el moment que el reservat entri la batalla del Camp Nou.
La cadira del president del Barça és una de les més desitjades del nostre país. Si el màxim dirigent blaugrana s'ha convertit en l'objectiu de desenes de persones que anhelen un lloc que els provoca una atracció gairebé eròtica. Busquen prestigi? O potser els mouen motius inconfessables? Sigui com sigui, cada cop que hi ha eleccions a la presidència del Barça, es desferma una batalla que té com a únic objectiu accedir a la planta noble blaugrana.
La batalla del Camp Nou.
Quina bona entrada, Bernat Soler, que vas fer amb aquest podcast, eh?
La veritat és que aquesta careta...
Amb la veu d'alt de bo.
Té tensió, perquè la batalla del Camp Nou té tensió.
I ja veus nervis.
La batalla per la poltrona, no? Per la presidència. I cada any i cada elecció jo crec que puja aquesta tensió i aquest joc subterrani... i aquests conflictes i polèmiques, que jo crec que queden a vegades molt allunyats de la gent del carrer, però que la gent que ho viu, que viu les eleccions, sí que les pateix directament, no?
Perquè aquesta batalla del Camp Nou, que ja tenim data, crec que l'últim reservat no la teníem confirmada, pot ser?
No, clar que no.
No, és que ja no sé... 15 de març, finalment 15 de març. Ja vam explicar que la cosa estava entre el 15, que era el primer dia hàbil, o el següent cap de setmana, que era 22, 23, no era?
22 de març era diumenge.
Exacte, el 21-22, aquell. I, de fet, a la Junta Directiva, Joan Laporta va entrar amb la idea, va proposar el 21-22 de març, perquè considerava que era el primer cap de setmana sencer, que no depenies de l'horari, no havies d'esperar, i que, per tant, doncs era el millor cap de setmana. I, de fet, que Hansi Flick ja ho va explicar a la roda de premsa, sí que va explicar a la resta de directius que la decisió de Flick, o el que va dir Flick, va tenir molt pes, també en aquesta línia de que ara explicaves de Flick, que tot li encanta controlar-ho. Li van fer la consulta i li van dir convocarem eleccions, ho podem fer aquest dia, però segurament serà al principi, i Flick de seguida va dir, home, jo, si pot ser, que sigui el més aviat possible, perquè Flick el que no volia era estar 2 mesos dient que sortiran coses, informacions d'aquest tipus, de
jugadors, el que sigui.
Al voltant de tot això, i diu i que jo hauré d'estar a les rodes de premsa responent. I va dir, jo estaria més còmode per l'equip, pel vestidor i per mi, si ho convoqueu el més aviat possible. I, evidentment, això Laporta ho explica a la Junta, i com que ja era la idea, coincidia bastant amb la intenció de Laporta, doncs ja així va ser. Ara, què va passar? Que alguns directius llavors... bastants, li van dir al president, escolta, aquell cap de setmana, 21-22, ens pot caure enmig d'una eliminatòria. I si el partit d'anada et toca una eliminatòria que no et va bé? I això et pot condicionar uns milers de vots que la gent en calent, que jo penso, Ara, això et demostra els nervis que hi ha, perquè ara mateix sí. tothom dona la candidatura de Laporta com molt favorita, però com per estar pendent de milers, d'uns milers, que no serien gaires. Però vaja, que això va acabar de decidir, de, doncs escolta, ho farem el 15 de març i ja veurem si coincideix o no amb l'horari del partit, que de fet Laporta, el Club de la Mitjanit, ja va explicar que, bé, intentarien, no? Si podia ser forçar una mica...
Si el partit de Champions és el dimecres 18 i no el dimarts 17 de març,
sí.
Laporta va dir al Club de la Mitjanit que forçarà amb Tebas perquè el partit del Barça contra el Sevilla, és el 15 de març, sí. sigui diumenge. Forçarà. Però... Si el partit és dimarts o el partit és jugar-se el dissabte.
Molt bé, però això està molt bé. Però si parlem amb Flick i que vol que les coses siguin com abans, però resulta que, aleshores, abans d'un partit de vuitens de final de Champions, volem que siguin diumenge, podem jugar dissabte,
el tema...
un dia més de descans perquè les eleccions sí. caiguin en diumenge.
El tema és que no seria la primera vegada que jugant dimecres Champions juguis diumenge. Sí. Ja fa un parell de temporades que
sí,
això ha
passat.
Sí, però
això, quan estàs a la fase Lliga, que hi ha cinc equips de la Lliga Espanyola, doncs és normal que no sí, tots sí, poden sí, jugar en dissabte. Però quan estàs ja a vuitens de final, ja no hi ha la repesca, vuitens de final... Home, jo crec que tenir un dia més de descans, però dic perquè a vegades fem servir l'argument de que Flick ens demana això, però d'altres no ens preguntem si esportivament pot anar bé un dia o un altre. És igual, no vindrà d'això. La qüestió és que el dia 15 de març, que és el primer dia que, segons els estatuts, sí, sí, es poden convocar aquestes eleccions, hi ha una altra situació a la ciutat de Barcelona, que és la Marató de Barcelona. La Marató de Barcelona, que no és una cursa de 10 quilòmetres, sinó que és una cursa de 42 quilòmetres, 195 metres, que durant pràcticament tot el matí talla gran part de les artèries principals de la ciutat. Això no ha de ser impediment perquè es puguin fer les eleccions al Barça, però complica una mica la cosa i, sobretot, a la Guàrdia Urbana, que és la que s'ha d'encarregar de la mobilitat, doncs li complica una mica la vida. L'Ajuntament no s'hi posarà. L'Ajuntament, des del punt de vista més d'organisme polític, no demanarà, en principi, a dia d'avui, que jo sàpiga el Barça, que la data sigui una altra. Una altra cosa és que, a nivell organitzatiu, i especialment de la Guàrdia Urbana, no sigui el millor dia que coincideixi Marató de Barcelona amb votació d'eleccions...
Però és molt esglaonat.
Que són 50... Igualment han d'anar arribant 50.000 persones que són les que voten.
Però és com un dia de partit.
Sí, sí.
Com un dia de partit... Amb la capacitat actual.
Sí, però és que la Guàrdia Urbana, coincidència de Marató i dia de partit, tampoc li convenç. Ha passat alguna vegada, S'han jugat algun partit, perquè una cosa és el matí, l'altra és el vespre. Veurem a quina hora es juga aquest Barça-Sevilla.
Sí, és el diumenge.
Ai, Barça-Sevilla? És Barça-Sevilla?
Sí, Barça-Sevilla. Seria a les 4,
sí,
no?
Sí, seria més...
Horari Flick, aquest horari.
Aquest horari sí que et xocaria una miqueta, amb el tema
perquè
de la...
Perquè la Marató és de les 8 a les 2, més o menys.
Sí,
2, 3,
sí, el que passa és que insisteixo, clar, no és un sector que dius, no, la cursa de Sant Antoni,
ja, ja
que talles dos carrers i es vas obrint a mesura que...
Hi ha molt més desplegament. Sí,
jo no li veig gaire incompatibilitat, però...
No és incompatible, però és un
factor que si tu preguntes a la Guàrdia Urbana, que és qui s'ha d'encarregar de tot allò...
Home, clar, només tenir una cosa al dia.
No, però és que a vegades és simplement perquè no disposes del personal, saps què et vull dir? No és una qüestió de que no sigui possible fer-ho, sí, però vull dir, tens el personal que tens, és un diumenge, etcètera, etcètera.
El David Clupés estava molt compungit, gairebé diria, per la coincidència a les eleccions, perquè farà la Marató el diumenge 15 de març,
i després ha fet tot gira,
que és un dia especial, llarg,
i ja se'ns acumula la feina. No, perquè jo me'n recordo, després de la Marató, clar, arriba trinxadíssim aquí. Doncs no facis la Marató!
Tu la fas o no aquest any?
No. Jo vaig fer la Marató un any que el Barça va jugar a la nit al Camp Nou, a les 9.
I tu feies el partit?
Feia estar a la tele, fèiem el hat-trick Barça, el postpartit.
I vas aguantar bé?
Sí, vaig aguantar bé, però vaig arribar a la nit trinxadíssim.
Home, normal. Bé, tornem. No, sí. Deixa'm dir només una cosa, que et va dir el president Campos que les eleccions les farien a l'esplanada, al
sí,
Camp Nou.
Sí, no a l'interior dels també, passadissos de l'estadi.
Està bé. També l'esplanada, bé, és que estan obres, també veurem.
Està molt aixecada, no?
Bé, sí. Més que aixecada és que...
És que no existeix esplanada.
És que no hi ha esplanada, sí.
Sí.
Llavors,
bueno,
no sé...
Va dir esplanada, crec que es referia a tots els espais hàbils que hi ha a la, al voltant de,
clar,
del Camp Nou.
Clar, però s'ha de segmentar molt. Però vaja, ho aniran segmentant. Però és que, a més, també hi haurà seus a tot arreu del país. És a dir, hi haurà Andorra, a Tarragona, Girona, a Lleida i a Catalunya Central alguna altra seu. No sé si a Manresa, com van fer les últimes eleccions per la pandèmia. Doncs repetiran, perquè així també afavoreixes la participació i que la gent no s'hagi de desplaçar i baixar a Barcelona.
I és veritat que és molt esglaonat i, a més, hi ha un altre factor, que és que realment la participació del soci a les eleccions del seu club, sorprenentment, no és gaire alta. Però poques vegades se superen els 50.000 votants.
Sí.
Tenint en compte que el Barça té ara mateix 140.000 socis, dels quals en dret a vot, no sé, potser n'hi ha...
El 100 s'ha d'actualitzar aviat, sí.
Sí, sí. Però es podrà fer, sí, sí, sí.
Doncs, a veure, que ja anirem explicant més detalls també d'aquesta jornada d'eleccions. I... què vols parlar, Bernat? Però jo sé que em deies, d'un nou actor o abans d'una reunió?
No, d'una reunió que la podríem considerar com un dels primers actes electorals o preelectorals de Joan Laporta. Sí, sí, sí. Sabeu que durant molts mesos...
Però no és directament seu.
No.
Decisió. Més que acte, sí, sí. És decisió electoral,
però és un,
no?
És un gest. És un gest que, curiosament, ara que s'acosten les eleccions...
S'ha produït. Quan ningú
no?
S'ho esperava, sí.
Perquè hi ha hagut un conflicte obert durant molt de temps entre els grups d'animació, els que formaven la graderia d'animació, i la directiva del Barça, fins al punt que van ser expulsats de la graderia d'animació. La graderia d'animació es va cancel·lar i els quatre grups que la formaven, el Mugàvers, Nostra Ensenya, Penya Barcelonista, Front 532 i Supporters Barça, doncs van ser expulsats de la seva funció d'animació. Hi ha hagut intents de mediació, no se n'han sortit, hi ha hagut reunions, n'hi va haver una que va acabar bastant malament amb la vicepresidenta Maria Elena Fort.
Sí, que es van filtrar vídeos.
Es van filtrar alguns àudios on, entre d'altres, se sentia com Maria Elena Fort deia que hagués passat, la graderia d'animació se la volia encarregar. Això va indignar moltíssim els membres d'aquestes penyes. I al final el que va passar és que, precisament, doncs, ara ja a les portes de les eleccions, i això és una relació que fem nosaltres, però que també l'han fet els membres d'aquests grups d'animació, el club, el Barça, els va convocar a una reunió dilluns, dia 19 de gener, una reunió amb els quatre grups d'animació, una reunió que, segons va publicar l'Ivan Sant Antonio al diari Esport, el Barça la va convocar com a reacció a una mobilització que estava organitzant aquests grups d'animació,
sí.
Consistent en una recollida de firmes. Es parla de 10.000 firmes de suport a la graderia d'animació i també d'un anunci d'una roda de premsa on volien exposar...
10.000 firmes de socis?
Sí.
Déu-n'hi-do.
A mi em semblen moltes, però moltes, això és el que va publicar...
Són moltes,
home, perquè
li diguin...
Necessites una quarta part.
No, perdona, 10.000 firmes. Aleshores, s'havia de veure quantes d'aquestes firmes eren de socis.
Ah.
I aleshores hi havia el temor per part del club, segons escrivia l'Ivan, que bona part d'aquestes 10.000 firmes fossin de socis, amb la qual cosa...
Podia ser una candidatura.
Ja. Ah, exacte, aquí ja hi hauria, diríem, un front popular, una expressió popular de vot de socis del Barça, dient ei, que volem la grada d'animació, com de tant en tant se sent al Camp Nou. Recordeu que el Barça ha anunciat a tot això un nou projecte de graderia d'animació al Camp Nou, que serà el Gol Sud, amb 1.200 localitats. Que
Gol
dirà...
Nord, Gol Nord.
Gol
ah, Gol Sud.
Travessera.
Sí, el de Travessera.
Com es dirà?
Gol 1957, en honor a l'any que es va fundar el Camp Nou, i ara anem a la part més sucosa i a la novetat, perquè en aquesta reunió... els grups d'animació van vetar la presència d'Helena Fort, van dir, ens reunim, però ja no ens volem reunir amb Helena Fort, i Helena Fort no hi va anar, el club els hi va fer cas. Va aparèixer com a interlocutor Enric Bosch. Enric Bosch és el cap del departament de penyes. És una persona interessant perquè Enric Bosch va ser responsable de les penyes del Barça o treballant amb les penyes del Barça de 1990 a 2010. Mm. 2010 la directiva de Santa Rossell el va fer fora, el va acomiadar, i la directiva de Laporta, que va guanyar les eleccions el 2021, el va repescar l'any 2021 i torna a ser el responsable de penyes. Una persona, Enric Bosch, amb molt bona entrada amb les penyes, amb molt bona relació, valoradíssima per tot aquest món penyístic.
Però les penyes, no els grups d'animació, vull dir que...
Sí.
No? Està com agafant també l'àrea social, sí. Perquè això seria més àrea social, els grups d'animació.
Té protagonisme també, sí, amb àrea social. Bé, doncs Enric Bosch va ser un dels interlocutors, però el gran interlocutor, el líder del club que va presentar en aquesta reunió i que no va ser Maria Elena Fort, l'anunciem aquí, va ser Alejandro Echevarría. Alejandro Echevarría, oficialment membre de la comissió esportiva, va assumir també la representació del Barça de la cúpula del Barça en la reunió per arribar a un acord amb els grups d'animació per reprendre doncs, els vincles per poder tornar a posar en marxa
i aquesta
graella d'animació.
Sorprendria, no, els grups d'animació?
Això va sorprendre, diré que també va agradar en el sentit que van dir, home, si ve Echevarría...
Aquest és el que mana.
Això, prenen seriosament.
Això és com si vingués la porta. Eh?
Potser hi havia certa sintonia amb alguns dels responsables de...
No. No hi havia sintonia amb les posades, perquè aquí per on vas no és per on van aquests grups d'animació.
Alguns sí, alguns d'aquests grups d'animació tenen antics. Extrema dreta. No els Almogàvers, però el Nostre Ensenya, Suportes...
En jardins. Alejandro Echevarría, membre del Barça, no sabem amb quin càrrec, oficialment comissió esportiva, però ara també amb aquesta reunió.
No, càrrec cap, no en té cap.
No, oficialment
no. Però és a tot arreu,
sí. El que sí que els grups d'animació volen, però, és que si s'arriba a acord, hi hagi un document signat pel club, signat pel president Joan Laporta.
No, Echevarría, no el serveix, potser també et serveix.
Comprometent-se als acords que arribin. És la primera reunió, el club va fer una nota, va fer un comunicat, va dir que hi havia hagut bona sintonia, que hi havia un ambient positiu, i a veure cap a on va tot. Els grups d'animació estan una mica així mirant-s'ho des de la distància, amb algun recel, però, vaja, és un pas endavant que el Barça hagi posat al capdavant d'aquesta negociació doncs, a un home tan important, a la presa de decisions del club, com l'excunyat del president del Barça i que, com sabeu, doncs, participa de moltes decisions que es prenen al club.
Totes. És que no hi ha res que es faci al Barça que no tingui coneixement Alejandro Echevarría, i la grada d'animació no podia ser una excepció. És a dir, Alejandro Echevarría va ser el màxim representant del club en aquesta reunió, primera reunió amb els grups d'animació per resoldre una mica el conflicte i veure com s'integren en aquest nou espai d'animació que tindrà el nou Camp Nou. Cosetes electorals. Una, crec que en l'últim episodi vam dir a veure si hi ha una aliança, que s'esperaven que pogués haver-hi una aliança de Som un Clam amb Vilajoana. Bé, el que podem dir és que els últims dies Som un Clam hi ha hagut més trobades, però amb Víctor Font, que és amb qui, de fet, en tots els últims mesos han estat fent més trobades. Hi ha amb bona sintonia, veurem si aquesta és l'aliança definitiva, perquè si no ja jo crec que per timing Som un Clam o ja hi participa d'aquesta manera, integrat amb la candidatura de Víctor Font o algun altre, però en principi de les últimes, els últims contactes ha estat amb Font, o si no jo crec que potser ja decidiran no anar-hi, però vaja, això ja ho veurem. I després ens queda un altre dubte que no sé si obrir-ho ara o un altre dia. Com a dubte, eh?
Un dubte sobre alguna persona que treballa al Barça?
Sí, com a dubte de la candidatura, la nova candidatura que ha de formar Joan Laporta, el director de comunicació d'aquesta candidatura. Ja hem parlat aquí a vegades a Jordi Cominal, que és un assessor d'estratègia extern, diríem, i que ha ajudat a Laporta en tots aquests anys i que seguirà sent aquest assessor extern d'estratègia. Però que ha d'haver-hi un director de campanya. Podria ser Gabriel Martínez, el director actual de comunicació del Barça, que deixés aquestes funcions, agafés una excedència i se n'anés a fer de director de campanya?
No, fa molt poc que està exercint, no?
Sí, home, fa relativament poc, sí.
Des del mes de
home,
juliol.
Home, des de l'estiu, sí. I què vols dir, això?
No, res, que està fent una feina que jo crec que està sent molt valorada per tothom.
Sí. I no però guanyar les eleccions també és important, no?
Ja, però dirigir la comunicació del club, el club continua funcionant, mentre hi ha eleccions.
Sí, amb Juste, que serà el que ocuparà la cadira de la porta. Bé, veurem si és aquest el director de comunicació, si és Gabriel Martínez, finalment el director de comunicació de la campanya i la candidatura de Joan Laporta. I després anava a dir que hi ha un nou actor que ha entrat.
Sí, però ja en parlarem.
Sí,
perfecte, en parlem un altre dia.
Parlarem d'un actor, d'aquest actor que ha entrat.
Has esgotat després... el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.